què tal? Benvinguts a Temps Ombrívol! Jo sóc el Dani Castillo i us faré companyia aquí a Temps Ombrívol, Canal 20 Ràdio, com cada dilluns d'11 a 12 de la nit. I si esteu sentint la repetició del programa, dissabte o diumenge, de 6 a 7 de la tarda. Temps Ombrívol, el teu programa de les mogudes paranormals. Recorda, l'únic programa que fem estirats a la platja del terror. Com ha anat la setmana? Us ho heu passat bé? Sí? No? Aquell d'allà diu que no, que ell està treballant. Bueno, no passa res. I aquella d'allà també diu que també està treballant i que no s'ho ha passat gaire bé. No passa res. La feina ens dona una recompensa a final de mes. Recordeu sempre això, eh? Si em feu el favor d'acompanyar-me, anem a agafar l'ascensor per poder baixar a la sorra de la platja, sí? Som-hi! A veure, cliquem aquí, ja el tenim aquí. Vinga. Esteu nerviosos, nervioses, sí? Brrr, a veure com estarà l'aigua. Tu vols ficar-te a l'aigua, també? Sí? Vinga, som-hi, passa. Passa, tu també. Vinga. Endavant! Bueno, doncs res, aquesta setmana ja heu vist, eh? Molta pluja, prometien, però al final tampoc tant. Una miqueta, aquest cap de setmana ha plogut estones, però poca cosa, eh? I que la setmana vinent sembla que pinta igual. Núvol i alguna que altra aiguadeta. O sigui que res. Som-hi! Endavant! Ui. Ara.
Benvingudes a la platja.
Ja sabeu que el primer que fem en aquest programa és anar a fer un tanteig de... És l'actualitat, no? Aquesta actualitat que ja sabeu que de vegades no és la que surt a les notícies de la tele, que s'ha de rascar una miqueta més, però que també és actualitat, sí? Doncs, endavant! L'actualitat... fa por. I sí, ja sabeu que l'actualitat fa por i déu-n'hi-do, de vegades fa... La normal ja fa por. La normal ja fa por, però el que portem aquí, doncs, de vegades, calfreds. Sabeu allò que llegeixes al titular i dius, ai, si us plau, ja veureu ja de què parlo, perquè fixeu-vos en aquesta primera notícia que porto avui, que m'has esgarrifat quan l'he llegit, he pensat, ai, calla, saps allò? Ah, calla. Doncs, sí, perquè sembla ser que alguns científics asseguren que quan mors ets conscient que ets mort. És una d'aquelles pors, no? De dir, ai, però el dia de la meva mort jo seré conscient? És a dir, és allò, en el moment del clic, no? En el moment que dius s'ha acabat i el teu cos es paralitza i tu ja deixes de ser tu, passes a ser una cosa allà estirada o asseguda o vés a saber com estàs en aquell moment. Tu saps què t'ha passat això? N'ets conscient? Doncs sembla que un nou estudi ha suggerit que la consciència d'una persona segueix funcionant després que el seu cor deixa de bategar i els seus moviments corporals fallen. Els supervivents d'una aturada cardíaca sabien el que passava al seu voltant mentre estaven morts, inclòs el fet que els metges intentaven salvar-los o escoltar converses abans de ser reviscuts. Vol dir que una persona fins i tot pot escoltar la seva hora de la mort anunciada pels metges, ja que estan essencialment atrapats dins del seu cos amb la funció del cervell encara en funcionament. El doctor Parnia ha dit a la revista mèdica Science Insanity que les persones que han sobreviscut a una aturada cardíaca més tard van descriure amb precisió el que succeïa al seu voltant després que els seus cors deixessin de bategar. Segons les seves paraules, la descripció de com treballaven els metges i les infermeres, la descripció tenint consciència de les converses completes, de les coses visuals que estaven passant i que d'altra manera no sabrien, era impossible, segons les paraules del doctor Parnia, doncs ha fet que hagin arribat a aquesta conclusió. Aquella persona, un cop havia mort, encara continuava conscient del que estava passant al seu voltant. El doctor Parnia, de la Facultat de Medicina de la Universitat de Nova York, va explicar que les històries van ser verificades pels metges i infermeres, els qui es van quedar sorpresos després de saber que els pacients recordaven els detalls després d'haver estat reanimats. El seu estudi està examinant què li passa al cervell després que una persona pateix una aturada cardíaca i si la consciència continua després de la mort i durant quant de temps per millorar la qualitat de la reanimació i prevenir lesions cerebrals mentre es reinicia el cor. La investigació del doctor Parnia demostra que les experiències properes a la mort no només són reals, sinó que, a més, els éssers humans són essencialment éssers espirituals que posseixen vida eterna i es reencarnen moltes vegades, pel que no seríem enviats a aquest món per casualitat. Naixem a la Terra amb un propòsit i una missió en concret. Què tal? Heu pensat en aquest moment del que parlàvem? Aquell dia del clic, sí? El canvi, el cos estirat, tu conscient i a més conscient que no tornaràs. Anem a relaxar-nos una miqueta, sí, endavant. Anem a sentir un grup avui super conegut del món psicodèlic de finals dels anys 60, però va ser un grup que va perdurar en el temps. Estic parlant dels Grateful Dead, també coneguts com The Dead. Va ser un grup de rock i folk rock nord-americà influït per la psicodèlia. El grup va ser creat el 1965 pels integrants de Mother McCree, Uptown Jack Champions, que era una miqueta el grup previ, diguem, a Grateful Dead. Grateful Dead es van donar a conèixer gràcies al seu estil de composició únic i eclèctic, que funcionava elements com el rock, el folk, el bluegrass, el blues, el country i el jazz, i per les llargues improvisacions que realitzaven a les seves actuacions. Alguns dels fanàtics del grup els van seguir de concert en concert durant anys. Aquests seguidors, anomenats Deadheads, caps morts, van ser coneguts per la seva dedicació a la música del grup. Doncs bé, avui he portat el primer disc amb el nom del propi grup, The Grateful Dead, que és l'àlbum debut de la banda nord-americana. Va ser llançat per la Warner Bros. Records el març de 1967, d'acord al baixista Phil Lesh en la seva autobiografia Searching for the Sound, My Life with the Grateful Dead. El disc va ser llançat com San Francisco Grateful Dead, una versió remasteritzada amb les versions completes de 5 de les cançons de l'àlbum, a més de 6 bonus tracks, va ser llançada per Rhino com a part del box set de Golden Road el 2001 i com un àlbum per separat el del 2003. Anem a sentir algun tema d'aquest disc, concretament Beat It On Down the Line. Grateful Dead. Endavant. Well, this job I got is a little too hard. Run down the middle, honey, need more pain. I'm gonna wake up in the morning, Lord, I'm gonna pack my bags. I'm gonna beat it on down the line. I'm going down the line.
Going down the line.
Grateful Dead. Brutal. I seguim aquí en la nostra peculiar visió de les notícies. L'actualitat fa por.
is bound to get you someday.
Això és Temps Ombrívol, Canal 20 Ràdio, amb un servidor, el Dani Castillo. I fixeu-vos que portem ara, perquè déu-n'hi-do també, sorprenent vídeo mostra tres helicòpters de la policia de Los Angeles enfrontant-se a un ovni. Sí. Un recent vídeo pujat a YouTube pel canal Seek I Find s'ha convertit en tema de debat de la comunitat conspirativa i ufològica. Les imatges, que corresponen al 27 de març de 2019, fa poquet, es poden veure tres helicòpters del Departament de Policia de Los Angeles perseguint el que sembla ser un ovni negre immòbil al cel. Curiosament, l'incident va ocórrer a plena llum del dia, per la qual cosa s'aprecia clarament el misteriós objecte volador no identificat en el cel, just davant dels helicòpters de la policia de Los Angeles. Segons un testimoni, diu tres helicòpters i un punt. El policia anònim que va gravar l'incident va dir: això és un ovni, aquí mateix els helicòpters estan enfrontant-se a aquest punt. Poc després que el vídeo fos pujat a YouTube, innombrables usuaris es van mostrar sorpresos amb les imatges, sobretot perquè no semblen estar editades. Van ser molts els que es van preguntar si les imatges mostraven un enfrontament directe entre els helicòpters i una nau extraterrestre. Però experts en la matèria van anar encara més enllà i van assegurar que aquest és un nou exemple de com estan passant fenòmens estranys a plena llum del dia, sent l'evidència definitiva que els extraterrestres s'estan preparant per a la gran revelació. Per la seva banda, els escèptics del tema van assegurar que l'estrany ovni al cel i els helicòpters podrien ser en realitat la filmació d'una pel·lícula. Però la veritat és que aquesta no és la primera vegada que s'ha donat un incident similar a Los Angeles. Com ja vam veure fa un temps, fa un any més o menys, diversos testimonis van presenciar un helicòpter de la policia de Los Angeles donant voltes a un ovni. El vídeo va ser gravat concretament l'estiu passat per un ciutadà després d'haver escoltat un estrany soroll fora de casa. El testimoni va gravar l'incident al cel amb el seu telèfon intel·ligent i, igual que el recent succés, molts usuaris van suggerir que les civilitzacions extraterrestres, van enviar una sonda per recopilar informació abans de l'arribada d'una nau nodrissa per a una imminent invasió. Sembla que la policia de Los Angeles no va oferir cap explicació per aquest, ni per la recent trobada, el que ens porta a diverses teories. Una possibilitat és que estiguin intentant amagar qualsevol incident extraterrestre sense importar-los que la gent especuli amb el vídeo. Encara que també pot ser que els helicòpters de la policia de Los Angeles no fossin eficaços d'identificar el misteriós objecte volador sobre Los Angeles, per la qual cosa no han pogut oferir simplement cap tipus d'informació al respecte. Què en penseu? Ens estan vigilant des de més enllà dels nostres cels? Venen a observar-nos? No podem fer front als seus aparells voladors? Doncs imagineu-vos que sí, que fos així, perquè us ho podeu imaginar, ja que fixeu-vos, per exemple, que ha dit l'expresident de Polònia fa pocs dies. Ha advertit d'una imminent invasió extraterrestre. L'expresident polonès Lech Walesa va advertir la setmana passada sobre l'amenaça potencial d'una invasió extraterrestre. Walesa va ser president de Polònia des de 1990 fins a 1995 i va rebre el Premi Nobel de la Pau el 1983 durant una reunió en un club cívic. Walesa va parlar sobre tres nivells de desenvolupament intel·lectual en el cosmos i els humans seríem els últims. Si bé no va parlar públicament sobre la seva creença en els ovnis i extraterrestres, les seves declaracions suggerien que els extraterrestres ens observen. La teoria del zoològic galàctic. També va dir que els moviments polítics actuals, més concretament els del president francès Emmanuel Macron i el president rus Vladimir Putin, podrien desencadenar una dràstica decisió per part d'una civilització superior d'observadors. Walesa creu que tal la seva ingerència no seria benèvola i que les conseqüències per la humanitat serien catastròfiques. Segons les seves paraules, hi ha tres nivells de desenvolupament intel·lectual en altres galàxies, va dir l'expresident de Polònia, Walesa. Som els més baixos i la civilització superior ve amb un ovni i mira el que estem fent aquí. Si amenacem amb desestabilitzar el nostre territori, doncs, per exemple, Macron per aquí i Putin per allà, interrompran, ens tallaran per la meitat, la Terra col·lapsarà i tots serem aixafats. La civilització més avançada pot mantenir així durant 5.000 anys més una mena de granja humana. Així que tornarien a enviar uns australopithecus i tornem a començar. També comenta la possibilitat que una civilització extraterrestre hagi visitat abans el nostre planeta, basant-se principalment en les teories de Zakaria Sitchin o Eric von Däniken. Recordeu que són els grans teòrics de la història que els extraterrestres van visitar el planeta abans que nosaltres fóssim la civilització que som actualment. Bé, segons les seves paraules, la gent troba coses, cava pedres, piràmides, no hi ha resposta d'on va venir tot això. Evidentment, a partir d'aquí, la imaginació de cadascú. No està clar si Walesa simplement estava fent servir el tema dels extraterrestres com un punt de conversa partidista o si pot tenir algun coneixement real de la imminent invasió. El que sí que està clar és que en les últimes setmanes aquesta està passant de tot, s'estan donant tota mena de revelacions científiques sobre la possibilitat de l'existència de civilitzacions extraterrestres intel·ligents. Déu-n'hi-do, imagineu-vos que ara comença aquí la invasió, no? Com aquella sèrie de televisió que vèiem quan érem petits en castellà, que era UB. Us en recordeu? Aquells llangardaixos. Doncs això donaria també per una bona notícia, perquè el tema dels reptilians va sortint de tant en tant. Segur que tard o d'hora sentirem parlant d'ells. Anem a desconnectar, anem a escoltar un altre tema dels Grateful Dead, si us sembla bé. Sí? Endavant tenim el Walk Me Out in the Morning Dew del primer disc d'aquesta gent, The Grateful Dead. Anem a escoltar-los. Vinga! Walk me out
honey. Walk me out in the morning dew today. Can't walk you out in the morning dew, my honey. I can't walk you out in the morning dew. I thought I heard a baby cry this morning. I thought I heard a baby cry today. You didn't hear no baby cry this morning. Where have all the people gone, my honey? Where have all the people gone today? About all those people, you never see those people anyway. I thought I heard a young man on this morning. I thought I heard a young
seguim aquí a l'actualitat fa por. Això és Temps Ombrívol amb Dani Castillo a Canal 20 Ràdio. I ja sabeu que ens agrada estar estirats aquí a la platja del terror mentre fem un repasset a les notícies més esgarrifoses de la setmana. I avui aquí a la platja el soroll de les onades ens va super, super bé per tractar la següent notícia, perquè troben un enorme tauró amb el cap mossegat per una bèstia encara més gran a la costa d'Austràlia. Doncs sí. Sí. Heu escoltat bé. Sí, Trautmann Bermagi, també conegut com Jason, va descobrir el 28 de març un enorme tauró amb el cap mossegat en aigües davant de les costes de Sydney, Austràlia. Sense saber què monstre, quin tipus de monstre es va menjar la resta del cos, Jason doncs estava pescant taurons a la costa de Bermagi, una ciutat de Nova Gales del sud, quan Ayo, el seu company, va veure el cap d'un tauró maco, que pesava aproximadament 100 quilograms. El tauró maco pot créixer fins a 3,80 metres de llarg i arribar a pesar fins a 570 quilograms. Són els taurons més ràpids nadant fins... fixeu-vos que arriben fins a 74 km per hora. Així que, doncs, bueno, l'única cosa que van poder recuperar del tauró maco, doncs, va ser el cap mossegat. O sigui que imagineu-vos què havia passat allà. Desafortunadament, segons les paraules de Jason, no van veure el que se'l va menjar, però ha d'haver estat impressionant. 100 quilos. Va ser un matí de bojos, pescant taurons, amb l'esperança d'atrapar taurons més petits, però només, segons diu Jason, vaig enganxar taurons grans, que van ser devorats per taurons més grans de nou. El fet que un animal d'aquesta mida hauria estat menjat per una criatura molt més gran, doncs planteja qüestions sobre l'existència d'animals més grans, com per exemple el megalodon. Recordeu la pel·lícula horrorosa que van estrenar doncs ara fa uns mesos, perquè va ser l'estiu passat, si no recordo malament. Si no l'heu vist, doncs sí, agafeu-la, per què no? Si la podeu veure, és un autèntic bodrio de pel·lícula, però sempre val la pena, no? Segons la ciència, diu que els megalodons es van extingir fa uns 2 milions i mig d'anys. No obstant això, alguns experts en la matèria creuen que algun tipus de tauró blanc amb una longitud de 6 metres podria haver mossegat el maco que Jason va trobar. Pel que sembla, en la imatge de Jason es pot veure les dents més petites i les marques de mossegades principals. A més, la criatura que es va menjar aquest maco no seria una orca, ja que tendeixen a menjar sol el fetge dels grans taurons i deixen que la resta caigui al fons de l'oceà. Encara que cal dir que els experts no es posen d'acord, ja que altres suggereixen doncs que el causant podria haver estat un gran tauró tigre. Ves a saber. No obstant això, aquesta no és la primera vegada que ens trobem amb un cas d'aquest tipus, ja que el 2014 científics australians van etiquetar un gran tauró blanc d'uns 3 metres com a part del programa de seguiment d'aquests animals i 4 mesos després el dispositiu de rastreig va aparèixer encallat en una platja. Bé, després de revisar les dades van descobrir alguna cosa realment aterridora. El dispositiu havia estat arrossegat a 1.900 metres de profunditat i després va ser engolit per alguna cosa. Els investigadors van concloure que un enorme depredador va engolir el tauró i després va nedar cap a les profunditats a gran velocitat. La temperatura registrada pel dispositiu de rastreig va indicar que va estar a l'interior del sistema digestiu d'una misteriosa criatura fins que el va expulsar. Com us heu quedat amb aquesta? Sí? Hi ha algun tipus de bitxo raro a les profunditats de l'oceà. I segueix allà, esperant. Seguim, perquè un misteriós ovni cau del cel a Alaska i ningú sap el que és. El 19 de març de 2019, un estrany objecte va caure del cel mentre emetia algun tipus de rastre de fum sobre Anchorage, Alaska. Després que les imatges fossin enviades a un canal de notícies de televisió local, el vídeo es va viralitzar arreu del món amb nombroses persones especulant sobre el seu origen. I van ser molts els que van suggerir que potser es tractava d'un avió. Però tant la Força Aèria dels Estats Units com l'Administració Federal d'Aviació van declarar oficialment que no tenien idea de quin podria ser l'objecte, però que definitivament no pertanyia a l'exèrcit dels Estats Units ni a cap companyia aèria nord-americana. En el vídeo es pot escoltar la conversa dels testimonis que diu més o menys això. Què és això? No sé què és això. Espero que no sigui un avió. Definitivament no és cap aeronau al cel. Això segur. És com alguna cosa. Està anant cap avall. Ara hi ha una mica de foc al final, ho veus? Vaig acostar-m'hi, sembla un avió caient, espero que no. Adonis Bauk, un jove de 18 anys, va ser una de les persones que va presenciar l'estranya anomalia en el cel juntament amb la seva mare. Segons ha explicat als mitjans locals, s'anaven conduint i van poder aturar-se i gravar-lo durant uns 40 segons. Quan va lliurar les imatges al canal de televisió KTVA, va dir que al principi va pensar que es tractava d'un meteor i, o si no, alguna cosa semblant, que estava entrant en l'atmosfera. Però ni ell ni la seva mare van poder identificar-lo. Després d'aquest albirament, un altre testimoni anomenat Beau Kang també es va posar en contacte amb KTVA, qui va prendre dues fotografies de l'estrany objecte aproximadament a la mateixa hora i les va publicar a Facebook amb una descripció. Sembla un avió o avions, era gran, superlent i vermell. Vaig tractar de gravar un vídeo, però es va fer més i més petit. Realment vaig pensar que podria ser un asteroide. Va ser llavors quan el periodista de la KTVA va contactar la base de la Força Aèria Emmelfort, Anchorage, però el portaveu de la base va dir que no era cap dels seus avions i no va voler especular sobre què podria ser. La televisió també es va posar en contacte amb l'Administració Federal d'Aviació, on van dir que l'objecte no era un avió i que no tenien informes de cap aeronau en aquesta zona el 19 de març. Bé, potser algun dia tindrem informació de què ha estat això, però de moment no tenim ni idea, absolutament ni idea. Què us sembla si anem a desconnectar una miqueta amb un altre tema dels Grateful Dead? Sí? Endavant. Grateful Dead, en aquest cas... Good morning, little school girl. Good Morning Little School Girl, Grateful Dead, del seu primer disc, The Grateful Dead. Som-hi! Seguim aquí, sí, això és Temps Ombrívol i agafem la recta final de la nostra secció d'informació, l'actualitat fa por. Jo sóc el Dani Castillo, això és Canal 20 Ràdio. I per acabar la secció us he portat una notícia que m'ha semblat molt, molt inquietant, molt estranya, perquè un estrany fenomen deixa sense funcionar els vehicles dels clients d'un supermercat a Anglaterra. Podria ser com una mena de triangle a les Bermudes al voltant d'un supermercat. Ens podria passar a nosaltres si anem a comprar al Mercadona? Ens podria passar a nosaltres si anem a comprar a l'Esclat? Perdoneu per la propaganda gratuïta. Dotzenes de clients del supermercat Lidl a Gloucestershire, a Anglaterra, es van quedar sorpresos en comprovar que no podien obrir els seus vehicles amb les seves claus intel·ligents, Smart Keys. El policia retirat Graham Walkerley, de 65 anys, va ser un dels afectats per aquest estrany fenomen. Va tancar el seu vehicle a arribar a l'aparcament, però quan va sortir, la seva clau no funcionava. És estrany, va dir Buckerley, de 65 anys, al tabloide britànic The Sun. Vaig comprovar que les bateries estaven descarregades, com ho faries en aquesta situació? El meu fill va portar una clau de recanvi i això tampoc va funcionar. Buckerley diu que altres clients han estat incapaços d'obrir o arrencar els seus cotxes pel mateix problema. Va ser llavors que el policia retirat va decidir compartir la seva experiència a través de Facebook i va descobrir que dotzenes de persones havien tingut el mateix problema amb les seves claus de l'aparcament del Lidl de aquell mateix lloc. Buckerley va posar una reclamació a l'oficina central de Lidl, però no ha rebut resposta. La teoria de l'exoficial de policia és que els senyals dels comandaments estan sent bloquejats per les càmeres de seguretat sense fils a l'aparcament que, curiosament, es van instal·lar fa uns mesos. Podria ser que no hi hagués cap tipus d'explicació paranormal o tornem un altre cop als extraterrestres que ens estan vigilant. Sí? Anem a tancar, si us plau. Anem a tancar la secció d'avui. D'acord? Som-hi, tema final. Últim tema d'avui dels Grateful Dead. Anem a escoltar-lo, Cream Puff War. Endavant, Grateful Dead. We'll be right back. Desconegut i ranci. I ara, últim apartat del programa per revisar el cas, un dels casos paranormals més coneguts de la història de la parapsicologia. Estem parlant, recordeu, del cas que vam començar la setmana passada, el desconcertant cas del fantasma d'Enfield, el fenomen paranormal millor documentat del Regne Unit, de la història paranormal del Regne Unit. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do aquest cas. Recordeu que vam comentar que el podíeu trobar a pel·lícules. L'última que s'ha fet parlant d'aquest cas és el cas Enfield, de la saga dels Warren, d'Expediente Warren, The Conjuring, segona part, el cas Enfield. Comentàvem diferents testimonis del cas, com la mare parlava del cas, com el veí havia parlat també del cas. I avui doncs repassarem algun testimoni més. En aquest cas, el policia. El policia Caroline Hibbs, que va ser la primera a arribar a l'escena, i va descriure haver vist una cadira lliscar per l'habitació. Doncs es va aixecar del pis més o menys mitja polzada i va poder veure com lliscava cap a la seva dreta, doncs més o menys un metre, metre i mig abans que s'aturés. La policia no sabia què fer. Parlem també del fotògraf de premsa, el fotoperiodista Graham Morris, qui en aquells moments treballava pel Daily Mirror. Recorda el que va passar quan va rebre una trucada del Daily i va ser enviat a casa dels Hodgson amb una tasca que diu li va canviar la vida. Estava clar que els estranys successos ocorrien quan els nens hi eren. Morris es va parar a la penombra de la cuina mentre anaven portant un a un els nens adormits en braços d'adults. L'última entrada va ser la Janet. Tot d'una, les coses senzillament van desenganxar i van començar a volar, es van desenganxar i van començar a volar per l'habitació. Segons les seves paraules, diu, a mi em va colpejar un maó de Lego en el meu ull dret. Ell està convençut que els objectes no van ser llançats, es va moure a la cantonada per tenir una vista clara de cada persona que hi havia allà i cap d'ells estava fent res. A l'escena també hi havia l'investigador psíquic Maurice Gross, de la Societat per a la Investigació Psíquica, i va ser l'examinador que va dirigir la investigació. En una entrevista del moment va explicar el que va veure amb els seus propis ulls. Segons les seves paraules, diu, jo mateix vaig veure bales movent-se d'un costat a l'altre i vaig veure la porta que es movia sense ajuda. Diu que també va experimentar la reducció de la temperatura, com la temperatura va anar baixant a poc a poc. A principis de novembre de 1977, Gross va confrontar la presència a la sala d'estar. Quan vaig fer la pregunta, segons diu ell, estàs jugant amb mi, doncs va llançar una caixa de cartró i un coixí directament a la cara del Maurice Gross, l'investigador psíquic. I fins aquí podem llegir, com deien allà l'1, 2, 3. La setmana vinent tancarem el cas. Així que gràcies per la vostra companyia i som-hi! Gràcies per la vostra companyia. Ha estat un plaer tenir-vos aquí una altra setmana a Temps Ombrívol. Recordeu, jo sóc el Dani Castillo, això és Canal 20 Ràdio i us espero la setmana vinent, dilluns d'11 a 12 de la nit i si sentiu la repetició, doncs dissabte o diumenge de 6 a 7 de la tarda. Temps Ombrívol, Canal 20 Ràdio. Fins llavors, sigueu bones persones, comporteu-vos bé i que tingueu molts malsons. Adeu, amiguetes i amiguets! Me and tiptoe through the jungles, wherever.